Són les 10 de la nit.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
De Miquel Martí Pol, minuciós. Minuciós, recullo les engrunes d'un berenar frugal. Penso mil coses. M'agradaria passejar una estona, veure la posta, mastegar un bri d'herba, trobar un desconegut i conversar-hi. Recordo versos i els dic en veu baixa. Sobretot, uns de les tallers que fan, en arribar a aquest punt, no sabria negar-te, amic, que allò que em preocupa i és excessiu el mot. T'ho puc jurar, és que ningú mai no tindrà interès per l'home humil i molt senzill que sóc.
Espurnes, un tast diari de poesia, amb Carme Catà i Eduard Soler.
Ràdio Estel.
T'agrada la bona música, t'agraden els bons programes. Si Ràdio Estel t'agrada, busca'ns també a les xarxes socials. T'encantarà seguir-nos.
En l'ADN de cada persona hi ha quelcom que parla de fraternitat. Vols mirar la realitat des d'aquesta perspectiva? Vols il·luminar la teva vida amb la llum de l'Evangeli? Vols conèixer vivències reals que testimonien la germanor? Aleshores, escolta'ns. En clau de fraternitat. Cada dimecres a les 11 del vespre, a Ràdio Estel.
Destinacions espectaculars amb el Club Més Amics. Imagina't viure al Timcat, o un viatge a Terra Santa, un pelegrinatge jubilar a Roma, uns dies a Cuba, o Armènia i Geòrgia, al Marroc, Egipte, Xipre, Grècia i molt més. Si ets viatger, sigueu amb nosaltres. Truca'ns al 93 409 27 70 o connecta't a clubmesamics.cat, perquè al Club Més Amics volem amics com tu.
Cada dia, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda, el meu equip i jo t'esperem per passar grans estones. Soc Toni Guerrero i t'espero de dilluns a divendres a Ràdio Estel amb tots els ingredients per compartir bons moments de ràdio i, naturalment, bona companyia. Estem amb tu, de dilluns a divendres a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. T'espero.
Ets oient fidel de Ràdio Estel? Segueixes les nostres promocions, notícies, serveis i xarxes socials? Doncs només et falta un pas per ser l'oient 100%. L'app de Ràdio Estel per Android i iPhone. Busca Ràdio Estel al Google Play o a l'App Store i tindràs tot el que la teva emissora t'ofereix a la butxaca. És l'app per Android i iPhone de Ràdio Estel. Gratuïta i nova. Baixa-te-la.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Catalunya Central 93.7. Garraf 96.8. Girona 103.4. Tarragona 100.6.
Tortosa 90.1. Vic 98.4.
Temps de diàleg. Un espai de saviesa on desvetllem i ens apropem a les diverses tradicions religioses presents a casa nostra. sota la direcció del grup de treball estable de les religions.
Bona nit i benvinguts a Temps de Diàleg, el programa de Ràdio Estel que descobreix i aprofundeix en la diversitat religiosa de casa nostra. Avui parlarem sobre el Consell Interreligiós de Terrassa, amb el president sortint, mossèn Josep Esplugues, i el Mustafà, també membre d'aquesta entitat que fa 5 anys que es va posar en marxa. I coneixerem 3 noves paraules del nostre vocabulari interreligiós. La vida de l'Al-Farabi, filòsof del món islàmic, i, com sempre, tot acompanyat de música escollida pels nostres convidats. Us parla Juan Pablo Torrents, acompanyat de Jordi Carretero a les vies de so. Comencem amb la primera paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa les religions.
Ghusl, islam. Ablució o neteja major. Neteja del cos, prescrita per la llei islàmica, per tal de preparar-se per a pregar després de certes accions, com són el tenir relacions sexuals, el d'una menstruació o el contacte amb un mort, entre d'altres.
Temps de diàleg, amb el suport de la Direcció General d'Afers Religiosos de la Generalitat de Catalunya.
Avui parlem dels 5 anys de vida del Consell Interreligiós de Terrassa i, en concret, amb mossèn Esplugues, president sortint del Consell, i amb el Mustafet, també membre d'aquesta entitat. El passat mes d'octubre, el Consell Interreligiós de Terrassa va celebrar el seu 5è aniversari amb la incorporació de l'Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies com la 5ª religió de la ciutat amb representació a l'organisme. Doncs bé, tenim els nostres estudis amb mossèn Esplugues i el Mustafà. Benvinguts i moltes gràcies per estar a Temps de Diàleg.
Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Bé, volia començar amb una primera pregunta. Què és el Consell Interreligiós de Terrassa? Com i per què va néixer?
En primer lloc, dono la meva agraïment a la Ràdio Estel per a aquesta oportunitat, per a almenys que ens escolten les persones aquí en Catalunya, que la veritat que és una nova realitat aquí i sobretot en Terrassa. Per això, el Consell Interreligiós de Terrassa va constituir-se el 14 d'octubre de 2010. Es va signar el conveni constitutiu del Consell Interreligiós de Terrassa. I els signants va ser el senyor Esplugues, que està amb nosaltres en aquest moment, representant de l'Arxiprestat de Terrassa, i de l'Església Catòlica, el senyor Said Esma, representant de la comunitat musulmana de Terrassa, i també la senyora Clara Alvisures, representant de la comunitat Bahá'í, i el senyor David Moniz, representant del Consell Evangèlic de Catalunya, i també l'exalcalde de Terrassa, el senyor Pere Navarro, d'aquell moment.
Sí, mossèn Esplugues. Sí.
Pere Navarro va signar com a fedatari, diguem-ne. Jo li faig broma sempre, li dic, va ser una benedicció laica. Benedicció, de totes formes, del Consell, que va significar, doncs, la seva tàcita acceptació com a un element integrant del teixit de la ciutat i reconegut per l'Ajuntament com a mitjancer, com a, diguem-ne, treballador per la civilitat i la pau interreligiosa i ciutadana. Com a cert, 5 signants van ser aquests, sí, sí. Va néixer perquè, Doncs perquè vam coincidir unes voluntats determinades a tirar endavant una cosa que ens permetés la relació i la pacificitat i el coneixement mutu. I sobretot va néixer el moment en què la comunitat musulmana va decidir, ara si ens hi posem, feia un temps que anava fent un procés d'obertura, i va arribar un moment i va dir, escolta, hauríem de veure'ns i hauríem de fer aquesta mena, algun tipus de relació. I va sortir d'aquí.
Mm-hmm. I quina és la finalitat d'aquest Consell Interreligiós? Quines activitats porteu a terme?
La finalitat és bàsicament la, diguem-ne, la consecució d'un clima de bona harmonia entre les religions, la solució de possibles conflictes, doncs, a través de la relació entre institucions i entre els líders, una relació de confiança i d'amistat, que això facilita molt les coses, la, diguem-ne, la dignificació del fet religiós en el nostre món, dignificar el fet religiós, que és important, i procurar que no hi hagin situacions, diguem-ne, de menyspreu o xenofòbia envers tradicions vingudes de fora. Mm-hmm. Va ser bàsicament això, si vol afegir el
cor. Sí, Mustafa.
Jo crec que des del principi hem fixat els nostres objectius, per exemple, de possibilitar les relacions mútues en tots els aspectes que siguin d'interès comú. A partir de l'observança del principi de bona fe, amb exclusió expressa de qualsevol mena de proselitisme. També defensar la llibertat religiosa i de conseqüència de tots els ciutadans i procurar garantir el respecte a les creences de tothom, sobretot en els mitjans de comunicació. També col·laborar amb les autoritats polítiques en el manteniment de la pau social i facilitar la bona convivència i la pacificitat en les relacions socials a la ciutat on estem, com Terrassa, amb absolut respecte als drets i deures dels ciutadans. També mediar possibles conflictes de convivència relacionats amb el col·lectiu religiós. I moltíssima feina, la veritat, que és el grup del Consell Interreligiós de Terrassa. És, a la meva personalitat, és una oportunitat de formació contínua per a mi com musulmà en aquesta realitat religiosa nova de cara a nosaltres, també.
Mm-hmm. Parlant de la ciutat de Terrassa en concret, perquè es creï un consell d'aquest tipus només a aquesta ciutat, és una experiència transportable a altres poblacions? No sé si hi ha alguna població que existeix algun consell d'aquest tipus.
Barcelona.
Barcelona.
Sí, mm-hmm. Que de fet és el Geter, és sí. El nucli del Geter, no? Mm-hmm. Terrassa és l'únic lloc que coneguem que hi ha aquest tipus d'institució. És possible que n'hi hagi un altre lloc, tinc notícies de Lleida, però no sé en quin nivell estan, Lleida ciutat. En tot cas, l'experiència és transportable, a la mesura que vulguin les institucions religioses, sí, transportable, és clar. Aquí una cosa important és determinar que hi ha uns grups, o reconèixer que hi ha uns grups de diàleg interreligiós molt valuosos, fa molta feina, però que són, de fet, associacions de persones. En canvi, l'Angeter, com a Consell Interreligiós, és una mena d'associació d'institucions religioses. I això té un caràcter específic, especial, vol dir que partim, almenys per part catòlica, per exemple, del reconeixement de l'acció per part de la jerarquia i de l'Església, en aquest cas de Terrassa. Per part protestant, el Consell Evangèlic va voler que fos el Consell Evangèlic mateix i signés. I per part musulmana suposo que hi ha una perfecta coordinació o una perfecta col·laboració amb institucions de nivell català que també donen, beneeixen aquesta institució.
Exacte, sí, sí.
I per Bahá'í, suposo, pels sants dels darrers dies, doncs una cosa per l'estil.
Mm-hmm.
Pot exportar-se? Sí, ja dic, sí, es pot exportar. Ara, depèn de la voluntat de cada lloc.
Mm-hmm. Mustafa.
I també col·laborem també a un grup de diàleg de Sabadell, que
sí,
també té un grup de diàleg. El que passa ahir en Sabadell, la part musulmana, que està una mica fluix en aquest sentit. i aprofito, estem en aquesta audiència, demano a la gent de Sabadell de col·laborar amb el grup de diàleg de Sabadell.
Mm-hmm. Internament, com s'estructura una entitat com aquesta?
En quin sentit?
Estructurar internament, vull dir.
Internament. De fet, és un consell del qual formen part dos membres de cada una de les cinc confessions religioses ara presents, uh-huh. i els càrrecs o les feines van distribuint en rotacions anuals, només president, també secretari, tresorer, etc., perquè tothom tingui participació responsable en cada un dels àmbits, no? Les relacions realitzen a través d'un consell, d'una reunió de consell, amb una regularitat de cada mes, mes i mig, aproximadament, a vegades una mica més. També el consell es reuneix quan hi ha algun fet concret que determina, fa falta que diguem alguna cosa. Per exemple, quan hi ha aquests atemptats d'aquests salvatges, no?, sense religió, que en nom de Déu comencen a matar persones, doncs ens veiem obligats també a dir alguna cosa a la ciutadania. La nostra intenció, sobretot, és veure que les religions són una font de pacificitat i de diàleg. Històricament no ho hem estat, hem de reconèixer el nostre pecat, això és veritat, però en aquest moment sí que tenim aquesta voluntat de crear harmonia i pau social. Llavors el Consell determina tres o quatre accions per any, a part d'aquestes declaracions, per anar, diguem-ne, aproximant el fet religiós a la ciutat.
Jo crec que la manera de gestionar el treball entre nosaltres com Consell de Terrassa és rotatiu. També hi ha molta voluntat dintre els membres que formen el Consell i anem fent coses, la veritat, cada vegada més, millor, i cada vegada fem les coses ben ordenades, té molt èxit, diguem-ne, dintre la nostra ciutat de Terrassa.
Mm-hmm. Bé, doncs ara passem a la primera cançó del programa i aquesta primera cançó ens la presenta el Mustafà i ens explica el perquè heu triat aquesta cançó.
Bueno, amb el permís de la meva germana de la confessió
Bajáis,
jo li digo que me perdonen si m'equivoco, però jo lo digo con toda mi voluntad. Ya Baha'u'llah es una invocación que significa «Oh, tú, gloria de las glorias». Está formada por dos termas. Baha, fin referencia a Baha'u'llah. Y Allah, Baha, es una salutación que en árabe significa «Deu, el tú glorioso». La repetición de esta innovación con un mantra produce una vibración que produce una conexión con la nuestra parte espiritual y, por tanto, produce a la persona que la recite bienestar, tranquilidad y paz interior. Para eso es importante para nosotros este canto. Son los beneficios de la llonça a Déu. I crec que lo hem fet molt bé.
Mm-hmm. Espero que sí.
Endavant.
Temps de diàleg, on descobrir espais de saviesa entre religions.
I ara fem una pausa per escoltar la segona paraula del vocabulari interreligiós.
Temps de diàleg, lèxic propi que ens apropa a les religions.
Mandala, budisme. Significa centre, perifèria. Representació simbòlica de les forces còsmiques en forma de vi o tridimensional, que desenvolupa un paper important en el budisme Vajrayana o tàntric. També s'utilitzen com a element auxiliar en la meditació i com a suport en determinades visualitzacions.
Seguim aquí a Temps de Diàleg amb el mossèn Masplugues i el Mustafà, membres del Consell Interreligiós de Terrassa. Bé, us volia preguntar, durant aquests 5 anys de funcionament del Consell Interreligiós de Terrassa, hi ha algun moment o situació amb un especial record i per què?
Bé, jo recordo molta, diguem-ne, alegria el dia de la signatura del conveni. El 14 d'octubre del 2010, perquè va ser un moment significatiu, evidentment, i sobretot perquè es va notar aquesta mena de complicitat del municipi, de l'Ajuntament, amb una generositat per part de l'Ajuntament bastant considerable. L'Ajuntament reconeix la privacitat del Consell i es limita a donar-li suport, no se'l vol apropiar, cosa que és molt d'agrair. I per aquest moment va ser interessant. Altres moments importants han estat, per exemple, la resposta conjunta a una certa campanya xenòfoba contra la comunitat musulmana de fa un parell d'anys, d'un determinat partit polític. Vam fer front comú i ens vam sortir prou bé, i recordo, diguem-ne, amb certa emoció, no? Després, aquest últim any, vam aconseguir fer per primera vegada una trobada de pregària interreligiosa a la meva parròquia, en participació de les religions del Consell i altres invitades, el judaïsme, per exemple, el budisme, que no estan a la ciutat, però que sí, van ser convidats en aquest moment. I va ser un moment, diguem-ne, també molt interessant i, diguem-ne, bonic, estèticament bonic, de participació de forma pacífica i fraternal de totes les persones que van participar en la pregària. No només dels que la van fer, diguem-ne, físicament o materialment, sinó de tothom que va participar-hi.
I tu, Mustafa?
Jo, la veritat, estic molt content amb el treball que està fent el grup de Consell Interreligiós de Terrassa i sobretot que hem fet bona feina, diguem-ne, com per exemple l'exposició de divulgació de les característiques de les diverses religions. Per exemple, mirades en diàleg del dia 16-29 d'octubre de 2012, és una presentació de trets essencials de les diferents religions. Per exemple, en aquest acte o a aquesta exposició, vam visitar l'exposició a quasi 873 persones. I la majoria d'aquest col·lectiu era el col·lectiu escolar. És molt important, diguem-ne, aquest àmbit. Sí. També hem organitzat espais de culte a Catalunya de 4 a 16 de novembre. I era una mostra fotogràfica de lloc de culte de diverses religions que estan en Catalunya. També el dia 2 de febrer de 2013, el dia 1 de febrer de 2014, es van celebrar jornades de portes obertes de lloc de culte, també que era una manera també d'educar la gent, les persones, de fer un gir en el pensament de cara a la religió. És un diguem, era un acte molt enriquecedor, diguem-ne, en aquest sentit.
Mm-hmm. Parlant de diàleg interreligiós, per què creieu que cal diàleg entre les diverses religions a Catalunya i a la resta d'Europa? I aquest diàleg contribueix a una cultura de pau davant radicalismes?
Sí, sí, és obvi. La motivació del diàleg és, sobretot, aquesta voluntat de viure pacíficament la diferència i de defensar el dret a la llibertat de pensament, religiós o no, de les persones que formen part d'aquesta cultura europea i extensible a altres llocs del món, evidentment. És a dir, és essencial que les religions es trobin per celebrar l'amistat, la fraternitat, i no pas per donar-se bufetades. Això seria molt important, que això s'anés estenent com a taca d'oli. També seria molt important que els responsables de les religions, les jerarquies catòliques o d'altres institucions, s'ho prenguessin molt seriosament, perquè el futur del fet religiós depèn bastant de l'harmonia entre els diferents elements religiosos de la societat.
Jo, la veritat, que estic totalment d'acord amb el senyor Esplugues en aquest sentit i aquest discurs, diguem-ne. Jo, com musulmà, jo crec que el nostre llibre sagrat, que és el Coran, és un llibre de diàleg. És un llibre de diàleg. I no és de tancar les portes, tancar les finestres, per no dialogar amb l'altra banda, amb l'altra persona, perquè creiem que el diàleg és una finestra de llum en la mentalitat de les persones, en el pensament, perquè el diàleg és el camí, és l'únic camí per a debatir el terrorisme i debatre el fanatisme i el radicalisme, perquè el que estan fent aquesta gent, el nom de Déu, el nom dels llibres sagrats, de les religions, no té ni a veure amb aquesta religió, sobretot parlo de la meva, que la conec, de l'islam. L'islam és pau, l'islam és diàleg, l'islam és justícia, l'islam és benestar, l'islam és cuidar l'altre en tot el sentit. És respecte també en tot el sentit i és l'única manera per a educar la gent al diàleg entre diferents religions d'aquest món.
Mm-hmm. Tornant a parlant de la ciutat de Terrassa, quins problemes o millor reptes, si és que existeixen, hi ha en tema de convivència a la ciutat de Terrassa? Com ho podem abordar?
Ja sabeu que històricament va haver-hi un problema gros al barri de Can Anglada fa molts anys i ens hem sortit prou bé, diria jo. Malgrat la dificultat, ens ho té prou bé. El problema més evident, del meu punt de vista, és el desconeixement mutu. No tant la tibentor o l'afrontament, sinó el desconeixement. És a dir, el Consell Interreligiós vol, sobretot, fer conèixer a la ciutadania, doncs, almenys els elements bàsics de totes les religions. I, sobretot, evidentment, ens interessa que els cristians coneguin l'islam o el bahai, el que sigui, i viceversa, no? Que ens coneguem mútuament, perquè la coneixença comporta confiança, i la confiança comporta pacificitat i civilitat. Això és innegable, no? Doncs aquest seria, per mi, el tema més gros, el desconeixement mutu, més que no pas algun brot que hi ha hagut de tipus xenòfob, que realment ha durat molt poc i ha tingut poca importància. Un altre repte que hi ha, i amb això ja acabo el meu aportació en aquesta pregunta, és que també la societat laica o civil arribi a, no dir de respectar d'una forma, diguem-ne, doncs com un retret, sinó a respectar d'una forma, des d'un punt de vista purament ciutadà i civil, l'aportació de les religions. És a dir, valorar les religions com unes accions, que fan unes accions que permeten, doncs, el progrés de la ciutadania, de la ciutat, vamos, i que no estan en gens en contradicció amb el racionalisme, i no bueno, sí que ho estan, a veure. No són irracionals, sinó que són racionals, tot i que no siguin absolutament, diguem-ne, racionalistes. I això és una cosa que també ens volem fer-hi front. És a dir, tenim un repte que és el diàleg amb el pensament no religiós.
Jo crec que des de la... los años que llevamos o portem en el Consell Interreligiós, jo crec que cada vegada la gent dona compte que la religió és, és una aportació de cara a la ciutadania, a los ciudadanos, i no és algo tancado, algo personal que nos interacciona con la vida cotidiana. Al contrario, las confesiones, diferentes confesiones religiosas que están en Terrassa están haciendo un gran trabajo dentro de la ciudad, y yo creo que muchísima gente desde, por ejemplo, yo cojo un ejemplo como el, la ruta que hemos hecho a visitar diferentes centros de cultos de la ciudad. Yo creo que bastante gente ha salido contento y contenta. Es una demuestra, es una muestra, digamos, que el trabajo, lo que estamos realizando como consejo, es algo positivo de cara a la ciudad. Y creo que también que la autoridad local, que está siempre presente con nosotros, tanto el Ayuntamiento de Terrassa como el director de Afer Religió, el señor Vendrell, siempre está con nosotros y es un soporte. Y yo creo que es una manera de certificar el trabajo que está haciendo el Consejo Interreligioso desde los musulmanes, los evangélicos, los bajáis, los últimos de Jesucristo. De
los últimos días.
Sí. Todos estamos haciendo una faena, digamos, que es molt chula y molt valorada, digamos, desde los ciudadanos fins a l'autoritat local i de la Generalitat, diguem-ne.
Mm-hmm. Parlant d'entitats, quina és la vostra relació amb d'altres entitats com associacions de veïns o el propi Ajuntament de Terrassa? Les administracions us reconeixen com una eina per a treballar dintre de la ciutat de Terrassa?
De fet, el senyor Mustafà ja ho ha dit. La relació amb l'Ajuntament és molt positiva, és molt continuada, i ens valoren el que fem com a institucions de pacificació. La relació amb la Generalitat de Catalunya és bona, no només amb el senyor Vendrell, sinó també amb altres anteriors directors generals, han donat suport i han estat presents en actes locals de Terrassa, i això és molt d'agrair. Amb els associació de veïns és un tema potser que tenim pendent. Un dia o altre hauríem d'engegar una relació, una trobada de coneixement mutu, perquè en cert sentit, la seva acció de dinamització social és molt semblant a la nostra. I, per tant, seria, hi hauria molts punts de trobada, en fa l'efecte.
Sí. Uh-huh. En aquest sentit, la veritat, jo dono aquest exemple en, que demostra la nostra relació amb altres entitats de veïns, de culturals, això. Tenemos el viernes, el último viernes, hemos hecho una concentración para condenar los actos criminales de París. Y la verdad, es para mí es un orgullo que han estado en esta concentración. Ha estado el Consejo Interreligioso de Terrassa, estaba el Ayuntamiento de Terrassa presente con más de 3 regidoras de la ciudad. Estaba el señor Enric Vendrell como director de Afer Religió de la Generalitat de Catalunya. Estaba la Federación de Asociaciones de Veïns de Terrassa. Estaban plataformas de la ciudad, que son plataforma formada por entidades culturales, deportivas. Estaba también la Asociación de Veïns de Plaza Catalunya, que está dando al costat de la mezquita nuestra. Es un, digamos, una muestra d'aquesta relació de cordialitat i de treball conjunt entre nosaltres.
Mm-hmm. Bé, doncs, fem una nova pausa per apropar-nos a la vida de l'Al-Farabi, filòsof del món islàmic, però abans, Mustafa, ens presentes la segona cançó del programa.
Hem portat una cançó de Maher Zain. És un cantante molt... és famoso, sobretot en el segle XXI, als joves i en Europa també, que és també és un jove d'europeu que està visquent en Suïssa, crec.
Mm. Endavant.
Temps de diàleg. Un espai del GTR, grup de treball estable de les religions.
قلبك لا يقوى لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تهجر واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد ومدا بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيد كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابع سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الراغب سامح وتعايش كي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
Temps de diàleg. Un temps per descobrir la diversitat religiosa de casa nostra. De diàleg. Personatges de totes les religions que ens han deixat petjada.
Mm-hmm.
Al-Farabi, filòsof del món islàmic. Al-Farabi va ser un filòsof medieval musulmà que va néixer al Turkmenistan l'any 872 i va morir a Síria l'any 950 després de Crist. Va estudiar totes les ciències i les arts del seu temps, pel que se li va anomenar mestre segon, per referència a Aristòtil, el mestre primer. Farabi va estudiar a Bagdad i a ell es deu el comentari de la República de Plató i un sumari de les lleis de Plató. Va ser un filòsof que treballava textos de Plató i Aristòtil vivint en un context carregat de pertorbacions a conseqüència de les relacions existents entre l'islam i els successors polítics del profeta. El califat central es dividia en emirats i estats que volien ser independents. És de suposar que aquest fons històric i intel·lectual seria contemplat en els textos de Farabi. Farabi, molt interessat per qüestions del règim polític, comença a publicar textos, comentaris i síntesi personal sobre la filosofia de Plató i d'Aristòtil. Va escriure una obra concernent a la cort dels filòsofs Plató i Aristòtil, entre els que negava que hagués contradicció, una enumeració dels diàlegs de Plató, una obra dedicada a les opinions dels habitants de la ciutat virtuosa i un sumari de les lleis de Plató. Parlant d'Aristòtil, Al-Farabi va dedicar tots els seus esforços a la filosofia política de Plató. Comenta la República distingint dos tipus d'ensenyament, la de Sòcrates i la de Trasímac, el personatge més violent representat en la República. Els ensenyaments de Sòcrates es dirigeixen als filòsofs, però Sòcrates va morir acusat d'impietat. Els ensenyaments de Trasímaco són uns ensenyaments capaços de manipular les opinions i passions que es coven a la ciutat, podent d'igual manera excitar o calmar els ciutadans. És en aquest context en què es troba la fibra del legislador. L'estil d'Al-Farabi pren prestats motius esotèrics acord amb les tradicions numerològiques conegudes per tots. La seva eloqüència i el seu talent per la música i la poesia es van guanyar l'estima del sultà de Síria, Seyf ed-Daulà, que va voler incorporar-lo a la seva cort. Al-Farabi es va negar a la petició i, excusant-se, va marxar del palau, sent assassinat per dos lladres quan tornava de camí. Segons una altra versió, va passar gran part de la seva vida a la cort de Síria mantingut pel príncep.
Temps de diàleg. Un espai del grup de treball estable de les religions.
Bé, seguim aquí a Temps de Diàleg amb el Mustafà i el mossèn Esplugues, membres del Consell Interreligiós de Catalunya.
De Terrassa.
Ai, perdó, de Terrassa, de Terrassa. M'equivoca, disculpeu, de Terrassa, no de Catalunya, de Terrassa. Bé, doncs us volia preguntar, creieu que els mitjans de comunicació els manca informació i sensibilitat envers la diversitat religiosa a Catalunya ara mateix?
Segurament els manca una certa informació i certa sensibilitat, perquè hi ha molts mitjans que donen poca importància a fet religiós i a vegades només quan hi ha coses negatives que en tenim. I potser a vegades més de les que voldríem, òbviament. Però és una qüestió, doncs, de treball, de formiga, d'anar presentant aquestes realitats religioses que trenquen amb el motlle del laïcisme més o menys imperant. És a dir, nosaltres no som anti-res, no? Som pro-civilització i pro-llibertat. Això seria el missatge que hem de transmetre perquè tinguem potser més receptibilitat en els mitjans de comunicació aquí al país.
Mustafa?
Sí, jo també en la misma línia del senyor, del mossèn Esplugues. Demanem suport en aquest sentit, de fer una difusió del missatge positiu de lo que està fent, lo que està fent el Consell Interreligiós de Terrassa.
Mm-hmm. Actualment treballeu i esteu en relació amb el GETER, el Grup de Treball Estable de les Religions, i amb l'AUDIR, l'Associació UNESCO per al Diàleg Interreligiós. En quins aspectes es podria enfortir més aquesta cooperació com a iniciativa local? I això es relaciona amb els reptes que teniu pels propers anys des del Consell Interreligiós de Terrassa?
Bé, treballem prou amb el GETER, el senyor Mustafà n'és membre directament, i un servidor hi ha participat en moltes trobades i en algunes reunions, fins i tot la que vam fer a Panamà amb motiu de la preparació de la trobada de caps d'estat i de govern d'Iberoamericana de fa un parell d'anys. Vull dir que no ens són estranys i que hem participat molt en aquesta associació, el GTR, estic parlant ara, i que ho fem ben conscients que d'alguna manera som el mateix o molt semblant, passa que limitat a una realitat local i ens fem càrrec. I, per tant, el pensament o el rerefons, que en diuen ara filosofia, que no està ben dit, però filosofia del GTR és també la nostra. Em sembla bastant...
Sí. Jo crec que totalment d'acord amb el senyor Mossèn Esplugas, perquè la nostra relació amb el GTR és una relació molt forta per a nosaltres. Un grup de veritat és estable i de les religions i que està fent molt bona feina i per a nosaltres donem tot el suport nostre i viceversa, diguem-ne, que també recibim també el seu suport. I aquest any, diguem-ne, com presidència, lo porta la comunitat musulmana també, perquè és rotatiu.
Com nosaltres, oi?
Aquest any, com a Federació Unitat Unió de Comunitat Musulmana Islàmica de Catalunya, que és Déu Usidcat, el Consell religiós, digamos, cultural de Catalunya, són qui van portant la presidència del GTR, perquè és rotatiu, i aquest any portant, diguem-ne, la presidència. Això és un certificat, diguem-ne, de la relació com entre nosaltres, com Consell de Terrassa i com grup estable de religions.
Mm-hmm. Canviant de terç, parlem d'educació religiosa a les escoles.
Podem tornar mica enrere? Sí, una mica de l'Audir?
Digues. Tu volies parlar de l'Audir?
No, i perquè crec que és de justícia, que tenim una relació també harmònica, que hi participem no com a associats, perquè no ho som, i segurament no podríem ser, perquè no som d'un de diàleg, però sí que hi ha hagut una relació, una molt bona relació, fins al punt que una de les exposicions, que en dèiem Mirades en diàleg, va ser cedida gratuïtament i amb totes facilitats per l'Audir, per exemple, sí, no? Sí. I vam tenir una relació raonablement cordial. Dic perquè quedi justícia, això.
Queda clar.
Molt bé.
Parlant d'educació religiosa, el que us volia preguntar és com veieu actualment la situació a les aules de les escoles públiques i concertades de Terrassa envers la assignatura de religió, la assignatura que s'imparteix a les distintes aules dels col·legis de Terrassa. És a dir, hi ha algun tipus de problema o tot està, diguem-ne, en ordre?
Jo puc parlar de la religió, diguem-ne, musulmana, que no hi ha educació de religió en les aules, en les escoles públiques, ni privades ni concertades. Perquè, segons la llei del 92, ens permet, des de la Constitució espanyola, ens permeten que cada 10 alumnes puguin aconseguir un professor per aprendre la religió. El que passa, a l'hora de la veritat, al camp de pràctica, això no existe, no existe per a nada. Aunque em sap molt greu que a la matrícula ens donen, en la fitxa de la matrícula ens donen la casilla per a posar religió islàmica, religió catòlica, religió jueva, però a l'hora de la veritat no hi ha res. No sé per què volen aquesta... És una estadística o no sé, perquè la llei nos permite i moltes vegades, i sobretot parlo dels musulmans, ens quedem entre el govern central de Madrid i el govern de la Generalitat. I no sabem com actuem en aquest sentit.
Però l'administració pública actualment us dona alguna resposta d'alguna manera
No? No us dona res.
Mossèn Esplugas?
A nivell de religió catòlica, doncs la situació és diferent, perquè tota una tradició i tota una mena, diguem-ne, de presència més, més nombrosa i més antiga del fet catòlic a Espanya, no? I a Catalunya en concret. De fet, a Terrassa, moltes escoles públiques i secundàries, per descomptat encara més, no tenen l'assignatura de religió. O perquè no hi ha demanda, o perquè no hi ha voluntat per part dels centres d'oferir-la. Tampoc hem de fer-ne cap guerra, Penso que és una cosa... I en canvi, d'altra banda, voldria fer notar que en alguna escola concertada tinc una sorpresa agradabilíssima de trobar-me, catòlic em refereixo, doncs alumnes integradíssims protestants, per exemple, musulmans també, l'escola Madruna, va ser una descoberta, dic, bueno, què fa aquí un noi musulmà, no? Molt bé i molt integrat a la classe. És a dir, potser no fem classe de religió, però sí que fem classe de ciutadania, que és el que és tan important com la classe de religió, no? Suposo que hauríem de buscar un sistema que permetés fer conèixer a fons el fet religiós i després els els elements essencials de cada una de les religions. Mm. Per mi és important que un nen o una noia o una nena catòlica o cristiana protestant conegui què és l'islam, també que conegui el seu, però conegui què és l'islam, què és el de fer Bahá'í, què és tal, que no pas dedicar-nos a fer classe de religió concretament islàmica o catòlica o evangèlica a les escoles.
Perquè actualment aquí a Terrassa o arreu de Catalunya creu que falten hores de la classe de religió catòlica a les aules actualment?
No sé què dir massa bé, perquè el que falta són hores de coneixement del fet religiós i de la, diguem-ne, del pensament religiós. Perquè què en farem de fer una bona educació, per exemple, de teologia catòlica, posem per cas, i, en canvi, no educar els nostres nois i noies catòlics, això que deia abans, el coneixement de les característiques d'altres religions. Penso que hem de fer un esforç per facilitar a les noves generacions l'accés al coneixement del fet religiós. I cadascú llavors decidirà el que creia convenient. I llavors les esglésies, les comunitats cristianes o comunitats musulmanes, o que sigui, en el seu nivell, com fan també, fem nosaltres la catequesi, fan les escoles coràniques, les comunitats musulmanes, doncs anant endavant amb respecte i, diguem-ne, consideració dels altres, no? Tant no em preocupa massa que no hi hagi religió catòlica a les escoles, sinó preocupa més, diguem-ne més, que no hi hagi aquesta aproximació al fet religiós, que faria falta a tots els nens.
Entesos.
Si el Mustafà estarà més o menys d'acord.
Sí, totalment d'acord.
Val. Doncs res. Bé, doncs moltes gràcies a tots dos per venir. I fins aquí el temps de diàleg d'avui, el programa de Ràdio Estel, on volem descobrir i aprofundir en la diversitat religiosa. Però abans, mossèn, ens deixa fer 5 cèntims de l'última peça musical del programa, sisplau.
La que aportem, la comunitat catòlica o cristiana, suposo que també estaran d'acord amb els germans evangèlics, és tant de joia, l'himne de l'alegria, no?, de la novena sinfonia de Beethoven. No li cal massa presentació, però vol dir que ho he buscat més o menys per manifestar que la religió ha de ser font d'alegria o no val la pena. I en aquesta línia, amb el papa Francesc, l'alegria de l'Evangeli, l'alegria de la vida cristiana, la vida de vida religiosa ha d'estar present als nostres cors. I per això, doncs, l'himne de l'alegria és molt, molt, molt evident.
Let's
Temps de diàleg. Temps entre religions. Temps de diàleg. Lèxic propi que ens apropa a les religions.
Minyan, judaisme. Fa referència al quòrum mínim de 10 persones que han complert el bar mitzà o major d'edat religiosa i que són adultes, requerides, segons el judaisme, per realitzar certes pregàries.